Tal com t'hem estat explicant a la sintonia de la cadena COPE, avui és el Dia Internacional contra el Bullying o l'assetjament escolar, però també avui és el Dia Mundial de l'Asma. Ja saps que és una malaltia doncs, del sistema respiratori i que cada vegada afecta a més persones. Se celebra des del 5 de maig de 1998 en el marc de la primera reunió mundial sobre l'asma que, per cert, va ser a Barcelona. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 2 de maig del 2023. Són les 12:20 minuts. Començat aquesta setmana de 4 dies. Aviam, si et va tocar treballar ahir, podràs dir, bueno, a mi que m'expliques si jo vaig treballar ahir. Doncs és cert, però la majoria vam gaudir d'un dia festiu i per tant és una setmana que ja comencem avui, dimarts, amb 19 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Unes temperatures que seguiran pujant en els propers dies, de fet, tota la setmana, de manera potser més progressiva o més lineal que no pas els ascensos de la setmana passada. Però ara ens ho explicarà això l'Armando Álvarez, que el tenim a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
Bueno, escolta, finalment, el cap de setmana, pel que fa a la plana de Lleida, ha estat decepcionant pel que fa a quantitat de precipitació.
Bueno, si esperaven més pluja, que hi haurà un moment que semblava que sí. De fet, va passar una mini tempesta que va deixar 0,6 litres, però com molt 3 litres a Sunyer, al batarre, per la immensa majoria de la meitat sud de Lleida, no va ploure o van ploure 4 gotes. Mm. Una mica més al Pirineu, tampoc gaire més, 20 cap a Oliana, 21 en 3 dies al Pirineu, i on va ser més abundant són les comarques de Girona, nord de Barcelona. Allí sí que los chafes, en forma de chafes y tempestas, que son arreglos puntuals i localitzats.
Sí, sí, i molt temporals,
no. El mes d'abril, sí, pues ha sortit el segon més càlid per una dècima.
Per una dècima, eh? Ja vas dir, Armando, que això estaria renyit fins a l'últim minut.
Estaria renyit fins a l'últim dia, i el conjunt de març i abril sí que és el més càlid des que tenim dades, 1939, i març i abril, la suma de la pluja de març i abril, i gairebé podien sumar 5 dies més de febrer, des del 23 de febrer només ha caigut 1,2 litres, la més baixa des de 111 anys. És a dir, tots els rècords habidos i per haver, perquè no hi ha més dades enrere, perquè segur que fa molt temps, que més de 100 anys, que no teníem una situació tan càlida i tan seca entre març i el mes d'abril. Mm-hmm. La primera setmana de maig va pel mateix camí. Ha refredat força aquesta nit, sobretot a cotes altes del Pirineu, tenint un 4 sota 0 a Baqueira, 2.467, un 2 sota 0, però cotes altes. I sí que ha refrescat també a les comarques del Pirineu, 3 graus a la Seu d'Urgell, aquí Lleida hem baixat a 9. Durant el dia ara la radiació solar és molt intensa, és equivalent a un dia del 10 d'agost.
10 d'agost, mira.
El dia d'avui. Entonces, tot i que l'aire que està bufant una miqueta, 10-11 km per hora, doncs dona una mica de sensació de fresca, perquè tenim 19 graus. Les previsions que la setmana continuen, això, el que has dit, pujant lentament, i dijous, divendres siguin els dies més càlids, arribant al voltant de 30 graus a la plana de Lleida, 28-30 graus, més baixes al Pirineu, però sempre dins de la línia càlida. I no hi ha perspectives de pluja.
Clar, això anava a preguntar, però
una tempestilla al Pirineu, poca cosa. Potser a finals de setmana, al cap de setmana, tornarien a tenir una altra tongada de xafes i tempestes irregularment repartits, però sempre a les comarques de muntanya del nord o del nord-est de Catalunya, sí, ja lo perfilarem. És que és la forma de ploure, però una tongada de pluja generosa a tot arreu, moltes hores plovent, no es veu.
No es veu res.
No es veu ni mitjana en llarga vista a 15 dies.
Doncs Armando, tornem a parlar divendres.
D'acord.
A veure com està tot plegat. Una abraçada, cuida't.
Bona setmana a tothom. Una abraçada també.
En fi, aquesta és la realitat. Va, que t'explico una mica de l'actualitat.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, justament una de les conseqüències que també té aquesta, bueno, aquesta falta, manca de precipitacions, és que, per exemple, l'estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària, els agrònoms, com els coneixem nosaltres, que ara tot té noms molt llargs, de la Universitat de Lleida, han decidit suspendre part de la celebració de l'agrònom de ferro prevista per aquest dijous, d'aquí dos dies, en solidaritat amb la pagesia afectada per la sequera. Així, malgrat tenir autorització, enguany no organitzaran ni la bassa de fang ni la festa de l'escuma. Els estudiants no veuen correcte que puguin gaudir d'una aigua que els pagesos no poden tenir. Deixant de banda la pandèmia de la Covid-19, és el primer cop en els 37 anys d'història de l'agrònom de ferro que no hi haurà un final de festa amb fang. També t'explico que el foc entre Almenar i Algerri finalment ha cremat unes 10 hectàrees de vegetació de ribera i, de fet, hauria començat en una zona de pícnic, segons els agents rurals. L'incendi es va declarar quan faltaven 20 minuts per les 2 de la tarda d'ahir dilluns i va mobilitzar 9 efectius terrestres dels bombers i 4 mitjans aeris. Poc després de les 4 de la tarda va quedar estabilitzat i es van retirar els mitjans aeris i els terrestres doncs, van seguir apagant tot el perímetre. Si va començar en una zona de pícnic ja ens ho podem fer mirar, perquè no serà que fa anys que no ens avisen de que no es pot fer foc, de veritat, que no es pot fer foc. I si fa vent i hi ha tanta sequera com ara, que no es pot fer foc, que després correm-hi tots. A les carreteres de Lleida hem de lamentar un increment preocupant de les víctimes mortals. Durant el primer quadrimestre han mort 11 persones, mentre que l'any passat van ser 5. Aquestes són les xifres que ens dona el Servei Català de Trànsit. Estem parlant de la xarxa viària lleidatana. Per tant, ull al sortir a... Bueno, vaja, ull quan agafeu el vehicle. Sobretot amb desplaçaments curts, que és on normalment anem amb la guàrdia baixada, oi? Quan has de fer un viatge llarg, com que surts més mentalitzada o més mentalitzat. Estàs ja... Escolta, que sí, que ens hi hem de posar, hem d'estar atents. Però quan és curt, no. Si t'has de moure, per cert, per la A2, que sàpiguis que han començat ja les obres a la zona de Cervera i que, per exemple, fins divendres 19 de maig a la 1 hi haurà hi haurà retencions, hi haurà el trànsit doncs dens, perquè hi ha obres i ja saps que quan hi ha obres i es comencen a anul·lar carrils, doncs comença a haver aquestes retencions. Prop d'uns 4 quilòmetres a la A2 des del 519 fins al 523. Això és el que trobaràs des d'allà mateix. Saps que moltes vegades t'explico que l'any 2008 hi va haver una sequera considerable, es van encendre també llums d'alarma i després va començar a ploure i ens vam oblidar tots. Ningú se li va ocórrer de seguir pensant en les mesures o seguir pensant que això podria tornar a passar i que ja ens agafés doncs, amb els deures fets. De fet, avui la Paeria, a través de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, ha demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica posar en funcionament una potabilitzadora d'aigua que es va construir el 2010 a la presa de Santana amb un cost de prop dels 5,5 milions d'euros i que, ull, no s'ha posat mai en funcionament. Clar, després va començar a ploure i ja està. Per a què, oi? Per a què? Si obrim l'aixeta i baixa aigua sempre. No tornarà a passar. Som de memòria feble. Doncs allí es va construir aquesta història, any i mig després, i allí està, no s'ha posat en funcionament mai. Doncs home, ja que la tens feta. Ara vindrà l'altra història, està feta des de l'any 2010, estem al 2023, fa 13 anys que està feta i parada. Ara a veure quants diners s'haurà d'invertir, si ens l'hem de mirar, ha estat parada tant temps que ens l'hem de mirar, canviar peces i històries perquè torni a funcionar. És que és molt gros, com acabem tirant els diners i els recursos. Després resulta que quan s'ha de fer alguna cosa que val la pena o que és necessària, llavors no trobem recursos enlloc. I no serà perquè no en tinguem en aquesta ciutat de recursos, perquè resulta que Lleida és la ciutat on els impostos locals són més alts. De fet, Lleida és un dels municipis de més de 50.000 habitants de l'Estat amb els impostos locals més elevats del 2022, segons un informe elaborat per l'Institut d'Estudis Econòmics. En concret, ocupa el quart lloc amb una pressió fiscal un 37,5% més alta que la mitjana estatal. S'ha de pagar impostos, ho tenim clar, però tu ho notes al teu voltant? Doncs no sé, la deixem a l'aire aquesta pregunta. Digue-m'ho, enviem un missatge de WhatsApp. 664 526 180 és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I està amb nosaltres la Maria Borrell, ja saps que és la candidata a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida del proper 28 de maig. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Escolta, després de tot d'un seguit d'entrevistes en les que hem parlat de... Bueno, bàsicament hem parlat de Lleida, però des de moltes vessants, i algunes d'elles força, doncs, novedoses i interessants. Anem a fer-ho com una recapitulació, no? Anem a mirar la Lleida del present i futur, sobretot.
Sí, sobretot el futur. S'ha d'entomar projectes, sobretot el nostre projecte que he pogut comentar aquesta ràdio amb antena, perquè els oients de COPE poguessin saber, no?, quin és el projecte de Ciutadans per entomar, doncs, aquest repte per a les properes, per als propers anys, perquè no es tracta, els mandats no han de ser només la visió de 4 anys, sinó que s'ha de tenir una mica
de
llums llargs.
Que Maria Borrell segueix creient a la ciutat, amb la ciutat de Lleida.
Sempre.
Sí, hi ha esperança.
Això, sempre hi ha esperança. L'esperança és l'últim que es perd. I jo crec que Lleida està preparada per enfrontar aquest nou repte i per provocar i per ser partícip, sobretot la ciutat, del canvi que Lleida es mereix. Nosaltres apostem per aquesta Lleida morfosi, ho he dit moltes vegades, perquè ens venen èpoques després de venir de pandèmies, de crisis econòmiques, etcètera, etcètera, doncs s'ha de mirar cap al futur amb perspectiva i amb un bon projecte, amb un bon pla de futur que nosaltres des de Ciutadans portem a la nostra maleta. Està molt clar que Lleida és una ciutat d'oportunitats i mereix aquestes oportunitats que es facin reals, no? Aquí en aquestes tertúlies hem pogut parlar de tantes coses com, no sé, els camps Elisis, les bases del Picat, el tema esportiu, el tema econòmic, el turisme, coses que són capdals si volem situar Lleida com a la gran capital que és, en aquest cas de l'interior de Catalunya, i que tingui totes aquestes oportunitats per poder enfrontar el futur, perquè Lleida, a més, és una ciutat que creixerà molt en nombre d'habitants, però s'han de donar aquestes oportunitats en tots els nivells, sobretot en àmbit econòmic, empresarial, industrial. Som capital del món agroalimentari, però podem ser també capital de turisme. Tenim aquesta magnífica Seu Vella i tantes coses, no?, de patrimoni a la nostra ciutat que ens han de col·locar com a puntals del turisme i de les oportunitats, sobretot a nivell econòmic.
Maria, segons tu, quins són els principals aspectes en el que ens hem de posar a treballar ja?
Mira, a nivell municipal ens hem de posar a treballar ja amb coses que avui en dia han fet que Lleida durant aquests darrers 4 anys i ja fa des de 10 anys hagi anat perdent oportunitats. A nivell d'infraestructures, i quan parlo d'infraestructures parlo des de l'estació d'autobusos a tenir un centre comercial, que les persones de Lleida no marxin fora de la ciutat, a nivell de neteja, a nivell de seguretat per les persones, no només la seguretat de l'àmbit policial, sinó la seguretat de poder tenir oportunitats, poder tenir una feina, poder trobar una vivenda de lloguer, poder-se quedar aquí, si volem, sempre parlem, no?, de la retenció del talent, de les oportunitats per als nostres joves lleidatans que marxen fora de Lleida per buscar-se la vida, i això no pot ser, hem d'apostar decididament perquè les persones es quedin a Lleida. Lleida és una ciutat no només molt maca, sinó que també s'hi viu molt bé, té una mida, una dimensió molt humana, i això fa que que sigui una ciutat per quedar-se, per emprendre, per treballar, per formar una família, per poder tenir aquí la teva família i no haver de marxar. Que vols marxar una temporada perquè vols anar a estudiar o vols rodar món, no? Molt bé, però és que Lleida és una ciutat magnífica. Per tant, les apostes que s'han de fer, nosaltres tenim molt clar que han d'anar per aquesta línia. En àmbit econòmic, comercial, industrial, com te comentava, és molt important creure i posar les oportunitats, posar damunt de la taula des de les administracions, i en aquest cas l'administració més propera al ciutadà, que és l'Ajuntament, doncs poder posar damunt de la taula desplegar tots aquells mecanismes perquè la gent se vulgui quedar a Lleida, pugui formar la seva família a Lleida, pugui tenir un lloc de qualitat i pugui viure bé, perquè a Lleida s'hi viu bé. Però hem d'entomar tots aquests reptes, no? Des de la seguretat, la neteja, il·luminació, tantes i tants aspectes que han estat molt descuidats, malauradament, i amb això ens hem de posar absolutament ja. A partir d'aquí, revitalitzar tot el que seria el centre històric i tots els barris de la ciutat. Els barris de la ciutat han estat abandonats i s'han de revitalitzar amb un impuls econòmic, social, de participació, però de participació de veritat, dels nostres grans, els nostres joves, les famílies. És molt important que tinguin espais públics on puguin gaudir de la vida pública. Al fi de cap, una ciutat es fa amb aquests espais, amb aquestes àgores, que dic jo sempre, no? L'àgora al carrer. Aquests fòrums són molt importants. Per tant, tenim molta feina a fer, hi ha molta feina que està feta, però nosaltres continuem treballant. Ja t'he dit abans que portem la maleta carregada de propostes, amb un bon pla, amb un projecte, i la confiança dels ciutadans el dia a dia, que nosaltres sortim al carrer, barri a barri, ciutadà a ciutadà, parlant amb les persones, i estan realment molt conscienciades de que aquest canvi, aquesta metamorfosi s'ha de produir i es pot produir. Jo crec que amb Lleida, i Lleida ha de ser una ciutat d'avantguarda, ha de ser una ciutat de futur. No hem de mirar ni cap a Barcelona ni cap a Madrid. Aquí tenim tot el que necessitem, però hem de saber aprofitar totes aquestes fortaleses que tenim.
Clar, per ser una ciutat d'avantguarda, de futur, avui en dia, inevitablement, passa per parlar de sostenibilitat, d'ecologia. D'ecologia sembla que sigui una paraula en desús, que sigués d'abans, i avui en dia es parla de sostenibilitat. Al final es tracta sempre del mateix, d'intentar consumir el menys possible, sobretot de derivats del petroli, però jo diria que de consumir el just i necessari, no passar-nos en segons què. Però això a les ciutats sí que hi ha feina per fer, el tema de la sostenibilitat.
Sí, sens dubte. Hi ha feina a totes les ciutats. Pensem que actualment hi ha massa concentració, no? Potser d'habitants a les ciutats, en detriment de lo que serien les poblacions, en aquest cas a Lleida potser no tant, però en detriment de les poblacions que tenim al voltant de les grans ciutats, i aquesta concentració faci doncs que les ciutats no siguin llocs sans per viure, perquè hi ha molta contaminació, el que dèiem abans, no? Fins i tot contaminació també acústica, no? Molts sorolls, que això fan que les persones, doncs, bueno, persones amb discapacitats, els animals de companyia, doncs, pateixin en determinats moments. La tendència és, evidentment, és renaturalitzar les ciutats. Jo crec que és un aspecte per potenciar la salut a nivell esportiu, però sobretot també renaturalitzar les ciutats. Tenim la gran sort a Lleida que estem envoltats per aquesta anella, que és l'horta, que ens dona aquesta verdor, on se cultiven precisament productes que alimenten a les persones, i aquests productes de proximitat que sempre ens omplim la boca, no? Els lleidatans dient que aquí produïm les millors pomes, els millors préssecs que hi ha. Però a part que ens ho hem de creure, hem d'aprofitar aquestes fortaleses, com ja te deia, com el tema de l'agroalimentari, que som un puntal amb el sector agroalimentari i ramader també, i està clar que si volem anar cap a aquesta tendència, que és obligada, no? No només de renaturalització, sinó de contaminació, intentar contaminar el menys possible, intentar un canvi d'hàbits, que és el que tu deies, no? Hi ha aliments suficients per tots i potser ens hauríem d'acostumar a consumir el que necessitem. És obvi que amb el tema de la renaturalització, amb el tema de l'economia circular, de la que es parla moltes vegades, no? Dels objectius dels OSD, això és important i des de Lleida ho podem fer. No tenim una indústria especialment contaminant, hem de ser molt curosos amb tot el tema industrial que s'ha d'instal·lar a Lleida, amb els nous polígons que han de créixer, important, però també a nivell de comunicació rodada, tot el tema de fomentar el transport públic, transport no contaminant, fomentar que les persones puguin anar fent aquest canvi, aquesta modificació amb els costums, amb els usos habituals, d'utilitzar més les cames, anar més a peu, fins i tot mitjans alternatius de transport i apostar cap a una economia verda i sostenible. Jo, quan te parlo de renaturalització, sempre dic que hem de connectar, que la ciutat de Lleida tenim diferents barris, tenim diferents espais naturals, com podrien ser les bases del Picat. Hem de connectar les bases del Picat amb el centre de la ciutat de Lleida. És un punt alt, ja no només perquè hi anirà, evidentment, un càmping o que hi anirà un aparcament per autocaravanes, perquè pot ser un espai lúdic d'oci importantíssim. Reconnectar tot el que és l'Horta, des dels Camps Elisis, tot el que és l'Horta cap a la ciutat de Lleida, que sigui un eix on se pugui anar amb bicicleta, fins i tot passejant, encara que són 5 quilòmetres, encara no arriben, però tot aquest tema s'ha de fomentar. Tot el que és els camins de l'Horta de Lleida, millorar tots aquests espais també. Tenim la Mitjana, el riu Segre, tenim dos rius a Lleida, el Segre i el Negrola, però sobretot tots els espais de la Mitjana, tot el que és Pardinyes des les Comportes, en tota la Mitjana, que és fantàstic. Precisament, mira, el diumenge vam fer una sortida amb els joves de Ciutadans, amb Piraues, i, bueno, magnífics, van venir alguns joves de fora i els hi va encantar, imagina't, no?, tenir l'oportunitat de tenir el canal d'Aigües Braves a prop del centre Saul Cravioto que tenim, amb l'escola de piragüisme i amb el centre de piragüisme, i això s'ha de fomentar, per què no? O sigui, si li hem de donar vida a Lleida, tot el tema dels marges, del marge del riu Segre, tot el tema de l'ampliació, de que siguin espais que es puguin aprofitar, importantíssim. El tema de connectar una altra vegada el verd i els Camps Elisis, ampliar-los. S'han d'ampliar els Camps Elisis. Jo tinc molt clar aquesta visió de tenir un gran parc al centre de la ciutat de Lleida, que és un dels pulmons, i un espai actualment molt desaprofitat.
Però és que ampliar els Camps Elisis xoca frontalment amb aquesta idea de seguir fent pavellons.
Exacte.
Bueno, ja ara el pavelló 4, teòricament està aprovat el pavelló 5, en lloc de traslladar el que és el recinte firal fora d'aquesta zona i acabar fent uns Camps Elisis doncs, grans, com bé deies.
Exacte. Sí, el projecte d'aquest equip de govern és ampliar també, bueno, evidentment, no? El Consorci de Fira Lleida, que també aposta per construir un nou pavelló perquè s'ha de donar sortida a tot el tema de lo que és el sector firal, en la que Lleida també és puntal, però si volem continuar d'aquí, no ens hem de plantejar d'aquí a 4 anys o d'aquí a 6 anys i d'aquí a 20 anys i d'aquí a 30 anys, perquè si hipotequem la construcció d'un nou pavelló precisament a lo que és Santa Cecília, no? La cantona Santa Cecília, avinguda Tarradellas, on està ara, on se fan ara les firetes, on està el pàrquing dels cotxes que tots els oients mantindran ràpidament. Si fem allà un nou pavelló, estem hipotecant durant 75 anys un espai on no podrà ampliar-se, en aquest cas, els Camps Elisis, no?, per connectar amb la Mitjana. Home, potser el que s'ha de pensar és emmirallar-nos amb d'altres ciutats que s'ha fet i les fires estan una mica fora de la ciutat, primer, perquè torna a concentrar-se, i ara estàvem parlant, no?, del tema d'economia circular, de contaminació, d'intentar evitar contaminació, tornar a concentrar dins de la ciutat de Lleida en quan se fan aquests esdeveniments de les fires, diferents festes, és igual, eh? I pensem també en l'Aplec del Caragol, que, escolta, no estaria res malament que l'Aplec del Caragol, doncs, es poguéssim traslladar-la precisament al parc de les bases, no? També seria un lloc estupendo. I, doncs, tornar a concentrar al centre de la ciutat, que hi entrin vehicles, sí que estem molt a prop de l'estació de tren, de l'AVE, però tornar a concentrar dins de la ciutat aquests esdeveniments importants, home, jo crec que s'ha de pensar en futur, amb aquestes llums llargues que et deia, i per què no? Per què no ens mereixem tenir una fira que costa diners? Clar que costa diners, però escolta, hi ha no només fons europeus, sinó que hi ha fons de tot el que són Europa, no només els Next Generation, volia dir, sinó tot el que són els fons estructurals, doncs se pot aprofitar, però clar, això ens ho hem de creure. Un pavelló no és barat, perquè el nou pavelló de Fira de Lleida, el pavelló 5, doncs és també, costa molts diners, igual que costen diners totes les infraestructures. Per tant, s'ha d'apostar en una periodització, en una temporalització, posant llums llargues, pensant en que d'aquí 75 anys que tindrem una fira anxovada o uns espais per la Fira de Lleida anxovats dintre de la ciutat, dintre de 75 anys, mare meva, no?, el que ha pogut créixer Lleida, tant, com s'ha pogut desenvolupar Lleida, no? Llavors potser llavors circularem per l'aire sense anar a veure,
bueno,
que
no sé,
qui sap, no?
No ho sé, però llavors és quan et preguntes, però com van poder decidir això? Doncs
correcte.
Sí, es va decidir això en aquell moment i es va fer malament. Doncs aquesta és la visió de la Lleida present i cap al futur, sobretot, de la Maria Borrell. Amb ella hem estat parlant de Lleida i, bueno, ja saps que la Maria, a part d'escoltar-la a les tertúlies de polítics, a COPE els dimarts, doncs també és la candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals de l'Ajuntament de Lleida. Maria Borrell, com sempre, un plaer, gràcies.
Un plaer estar amb vosaltres, gràcies, bon dia.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hem començat el mes de maig, ja ho sabeu, i això vol dir que està amb nosaltres el Mari Carmen Salvador per fer-nos fer aquest exercici de recordar què passava fa 25 anys. Per tant, marxarem cap al 1998 i recordarem, doncs, escolta, un mes de maig de l'any 98, de fa 25 anys, què passava. Mari Carmen Salvador, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
És maco això de fer memòria.
A mi m'agrada molt.
Hi ha coses que dius, mira, això m'és igual recordar-ho o no, però n'hi ha d'altres que no, que és maco i que de vegades les hem oblidat. A mi em passa, jo t'escolto i hi ha coses que et penses que te'n recordes de tot i no, hi ha coses que es van oblidant.
Treballar a la hemeroteca, per mi
I suposo que tu també et deu de passar de recordar, ui, això va passar aquest mes,
sí,
no?
Sí, sí, no,
me'n recordo quan ho donava
trobes,
jo, no?
Sí, efectivament, i sobretot les persones que som encara una mica més grans que tu, pues encara ho recordem més.
Clar.
Bé, doncs comencem el mes de maig.
Un mes de maig que la ciutat de Lleida...
va viure la ciutat de Lleida com a tota Espanya el primer de maig.
Bueno, això sí, però vull dir que el mes de maig a la ciutat suposo que hauràs trobat molta festa major, moltes festes i moltes coses.
Tenim una miqueteta de tot el que el mes de maig del 98.
Acaben bé avui, ja?
Sí, bueno, no ho sé, no gaire. El primer de maig va ser molt massiu a Lleida. El Dia dels Treballadors es va congregar 800 persones en la jornada de 35 hores, van centrar la lluita obrera. O sigui que van lluitar per una jornada de 35 hores i van fer una concentració. Però els grans titulars de la premsa, un 1 de maig, en grans titulars de veritat, era Viva el euro.
Ah.
11 països de la Unió Europea, entre ells Espanya, van aprovar la moneda única europea que entraria en vigor l'any 1999 i que es posaria en circulació al gener del 2002.
No sabíem el que ens venia a sobre.
No. La presidència del Banc Central Europeu va bloquejar l'acord durant 11 hores i en aquells moments els analistes pensaven que la moneda única va néixer amb una ombra de dubte sobre la seva necessària immunitat política. O sigui que ja hi havia aquesta ombra de dubte i després ens ho vam trobar tots els espanyols,
sí, sí.
Lo que va ser la peseta, l'euro, europeseta.
Va ser tremendo, insisteixo. O sigui, ara estem en un període inflacionista i és penós, perquè a més és bastant salvatge en segons quins productes o serveis, però llavors, quan va entrar l'euro, va ser salvatge del tot.
Pues sí. I el 2 de maig del 98 va morir, és més trista, que estava a morir a Marbella, ho recordaran moltes persones. Va morir a Marbella el nostre estimat company de COPE Madrid, Antonio Herrero. Antonio Herrero Lima, de 43 anys. En aquells moments estava dirigint el programa Primera Hora de la cadena COPE. La causa de la seva mort no es va saber exactament si va ser un infart practicant submarinisme o es va ofegar per alguna altra causa.
Ben jove que era,
Sí, el gran comunicador del moment, Luis del Olmo, va manifestar que entenien la ràdio, los dos, Antonio i Luis, de forma diferent, però que era molt estimat. Una veu necessària, va dir, i un professional molt valent. Doncs va morir el 2 de maig de l'any 1998. Era dissabte, me'n recordo perfectament. També van expropiar Lleida del seu títol de 11a ciutat gegantera sense previ avís i van impedir ballar a Montserrat els gegants de Lleida. Cinc colles van denunciar a l'Agrupació Nacional per l'exclusió a la festa de Montserrat dels Gegants de Lleida.
Mari Carmen Salvador, t'agradaria transportar-te 25 anys enrere? Un moment. Doncs a veure si et sona això.
Por lo que respecta a la información sobre el saliente del día, ustedes saben, y lo saben mejor que nadie, que hay una noticia que tiene especial importancia en esta casa y en este programa, entre nosotros y entre ustedes, entre la complicidad que se establece durante todos los días, y es la muerte de Antonio Herrera, ocurrida el pasado sábado por la mañana. Durante el día de ayer ustedes han estado puntualmente informados de todos los actos que han servido para darle el último adiós a Antonio, que ja no estarà més con tots nosaltres de una manera física.
Això és la emissió de fa 25 anys de la cadena COPE. La sintonia de fons suposa que t'ha sonat.
Sí, a més.
I la veu també,
No, a més és que va ser un ensurt molt gran. Jo me'n recordo molt bé. Va ser al matí, però nosaltres, a nivell nacional, ens vam enterar a primera hora de la tarda. Uh-huh. Perquè jo recordo que anava a l'acadèmia, teníem allí la emissora a l'acadèmia, i mossèn Gené estava al despatx, i vaig entrar i va dir: Mari Carmen, s'ha mort l'Antonio Herrero. I era a primera hora de la tarda, o sigui que va ser un cop per la cadena i per tots els companys, perquè una persona jove de 43 anys sempre impacta.
Bueno, és un so de la cadena COPE, com dic, de fa 25 anys, que, sí. Home, ja que parlem de notícies de casa nostra, l'hem pogut recuperar i escoltar-la.
Però, a més, és que és això, aquestes noves tecnologies, poder recuperar aquesta veu i escoltar-la ara, 25 anys després, moltes persones, quan ho escolten, doncs es posaran molta atenció perquè ho recordaran.
I tant.
Bé, doncs continuem. Després, també al mes de maig del 98, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, volia anar al Constitucional si la Diputació General d'Aragó exigia els béns de Sígena. Requeria a Aragó que renunciés als seus drets de retracte sobre 119 peces. D'altra banda, una comissió d'experts de la Universitat Pontifícia de Salamanca van fallar a favor de que el Museu Diocesà de Lleida no existia, en majúscules.
Ah, caram.
No existia. I instaven a tornar l'art sacre a Aragó. Per tant, d'aquesta manera, la comissió nombrada pel nunci negava la unitat del patrimoni. Ramon Malla, en aquells moments bisbe de Lleida, va manifestar que estava molt dolgut perquè estaven negant més de 100 anys de trajectòria. Va ser també una notícia molt impactant.
De fa 25 anys.
Molt impactant, eh?
Ja sabeu com estem i com ha anat tota la història. Ara te n'adones d'aquestes històries el recorregut que arriben a tenir.
Efectivament, i que continua. Però no existia des de la Universitat de Salamanca.
Caram.
Molt fort, eh? Molt fort. Bé, continuem. La població de Trago de Noguera albergava l'assentament humà català més antic. Dos arqueòlegs de l'Institut d'Estudis Ilerdencs van trobar la cova al recórrer una zona buida del pantà de Santana al març de l'any 1989. Estava situada en un lloc inaccessible on solament s'hi podia arribar amb barca. Un refugi convertit en objectiu militar casual en motiu d'unes maniobres l'any 94, i van arribar l'any 98 a la conclusió de que tribus d'homes del Neandertal havien habitat aquesta cova de la zona denominada l'Estret fa 100.000 anys.
100.000 anys.
100.000 anys.
No, aquí parlem ja dels anys com el que, no sé.
100.025 anys, diríem.
Déu-n'hi-do. Sí, 100.025. No sigui cas que hi hagi un error.
Doncs també els pagesos lleidatans estaven esperant l'any 1998 una gran collita de préssecs.
Mira.
Al revés de lo que estem esperant ara.
Sí, clar, el problema és que ara, amb el tema de l'aigua i la sequera i tot plegat, déu-n'hi-do.
Pues bueno, l'any 98 s'esperava una gran collita de préssecs, la baixa producció als països competidors augurava una excel·lent campanya de comercialització. I arribem a l'11 de maig. Què passa l'11 de maig?
Què passa l'11 de maig?
Tenim la Festa Major de Lleida, amb els tradicionals actes religiosos en honor a Sant Anastasi, missa solemne a la catedral, professor i ofrena de flors al sant, per la tarda la batalla de flors, que va comptar amb la participació de Pau Pi, lo Marraco, els gegants que obrien el pas de 26 carrosses per la Rambla de Ferran, que anaven donant voltes per la Rambla de Ferran, I allí, doncs, hi va haver un petit incident que alguns volien fer gràcia, però no en van fer. Al mig del confeti van tirar unes quantes pedres.
Caram! Home, gràcia no, eh?
Cap gràcia, però bueno, no sé si volien fer graciosos o volien fer mal amb alguna persona. També la festa de moros i cristians, amb la seva desfilada, va omplir els carrers de Lleida. Els cristians van guanyar la batalla. Els moros. Va ser la tercera edició d'aquesta festa de moros i cristians. Fa 25 anys ja era la tercera edició, que ara es continua celebrant, clar.
O sigui, fa 25 anys era la tercera.
La tercera, per tant.
Sí, estem a punt d'arribar a la trentena, d'aquí dos anys.
Exactament, ja estem molt arribat a la... Molt propet de la trentena. Continuem. El 23 de maig, anem endavant ja, hem deixat la festa major, el 23 de maig va començar el primer aplec del Cargol. Ja sabeu, la Festa Major, la Sant Anastasi, llavors no es parla, no hi havia clar lo de les titelles, després los moros i cristians, que van guanyar els cristians, i després entrem ja a l'aplec del Cargol, sense la presència del seu fundador, Manolo Calpe, que havia mort recentment. O sigui, tal com nosaltres ja hem dit, nosaltres aquí en aquest espai,
ho hem comentat
en el seu moment. Dos autocars de penyistes es van traslladar al cementiri per fer l'ofrena floral a la tomba del que va ser l'ànima de la festa, el Manolo Calpe, i també el Manolo Peralta, els Manolos, que els hi deien, els dos promotors d'aquesta festa. Aquell any, les penyes van donar l'esquena, una vegada més, al Cargol Rock Festival. L'acte estrella de la Setmana Cultural de l'Aplec, aquell any no va reunir ni 1.000 persones, encara que el concert tenia bons grups i era gratuït. Algo passava.
Passava, i t'ho puc corroborar, perquè uns anys després ho vam organitzar des de la cadena 100, jo personalment, i vam seguir portant grups interessants i no funcionava. No funcionava de cap manera, es va deixar de fer el Cargol Rock.
Sí, sí. No sé, alguna cosa hi va bé que no va quallar.
Bueno,
no va quallar. El 24 de maig del 98 van matar, tornem a una altra notícia trista, a trets a José Juan Rial Sánchez, un ucraïnès, i ho van fer prop de la plaça del Treball de Lleida. Un crim que es va cometre a primera hora de la tarda, a plena llum. Segons l'autòpsia, la víctima va rebre dos trets al clatell a un metre de distància.
Caram.
Les sospites de la policia apuntaven a un ajust de comptes pel tràfic de drogues. ETA continuava matant. I
sí,
Lleida...
Sí. No, això fa 25 anys només.
Desgraciadament, sí. Només. Continuava matant. I Lleida va repudiar al carrer la violència etarra. La plaça de la Pau es va plenar de protestes pels últims assassinats, seguint una convocatòria del col·lectiu Prou. Prou. Es criticava també el president Aznar perquè assegurava, en unes manifestacions a Vitòria, que ETA i Herri Batasuna anirien a la presó. Esquerra Unida afirmava que Aznar s'equivocava si volia posar a la presó a 150.000 persones. Per tant, estaven les coses així. Unes coses que encara, des de tants anys, encara anàvem arrastrant.
Bueno, no, i a l'actualitat tampoc és un tema que s'hagi acabat de tancar. La part terrorista,
afortunadament. La part militar i terrorista, sí.
Però la part social i política, no. No, i bueno, són aquelles coses que no s'acaben mai de tancar.
I, no és
i que no revifin, sisplau.
Exacte, i no és solament això, el que dèiem abans, i tornen, i duren,
sí,
com
sí,
les
sí,
piles
sí.
del Duracell, vale.
Sí.
No fem publicitat, que ja no hi són. Bé, doncs ja acabem. Lleida es va volcar amb els nens que patien explotació. Més de 200 escolars es van unir a la marxa mundial demanant amor i justícia, amb el lema... Tots els nens del món tenen dret a viure la seva infància. I per acabar, doncs dic que un 15 de maig del 98 va morir d'un infart als 82 anys Frank Sinatra.
Ah, caram!
La veu, una llegenda irrepetible al show business, estava de dol per una gran estrella. O sigui, que al maig del 98 va morir el Frank Sinatra.
Doncs Mari Carmen Salvador, hem fet aquesta repassada, hem fet memòria, hem recordat coses, hem escoltat sons de fa 25 anys i això ho tornarem a repetir el mes vinent, el mes de juny.
El mes de juny.
Mari sí, Carmen Salvador, que tinguis bon mes de maig.
Igualment, a tothom, bona festa major, bon aplec, bon moros i cristians, bon de tot,
el mes de maig. Si suma una cosa més, eleccions.
Ah, bueno, i el 28, eleccions.
Eleccions, que l'aplec l'han hagut de saltar el primer de juny.
Sí, que l'aplec al juny.
Ai, una abraçada, Mari Carmen.
Vale, gràcies a tothom, gràcies.
És una festa més que hem incorporat aquí el mes de maig. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda i tornem després d'aquí uns minuts amb el migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy es 2 de mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid, donde en el acto institucional se ha vuelto a poner de manifiesto el choque entre el gobierno central y el regional, o lo que es lo mismo, el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Había, la verdad, muchísima expectación por saber qué iba a pasar, si en ese acto iba a aparecer o no el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que parece que estaba muy interesado en acudir, pese a no haber sido invitado por el gobierno de Díaz Ayuso. El año pasado sí que acudió, entonces el invitado realmente era Pedro Sánchez, pero este no fue y delegó en su ministro de la Presidencia, que estuvo presente en la celebración de la Puerta del Sol. No solo estuvo presente, sino que además causó un gran mosqueo en la Comunidad de Madrid, donde le acusan de reventar el acto porque justo antes de que empezara, el ministro convocó a los medios de comunicación de manera urgente para informar de que el teléfono de Margarita Robles y el del presidente del gobierno habían sido hackeados. El famoso caso Pegasus, que seguro que recuerdas, y que desde la Comunidad de Madrid se interpretó como un intento de robar protagonismo a Isabel Díaz Ayuso en un día importante para ella. A partir de ahí, Bolaños fue declarado persona non grata para el gobierno regional y este año de invitación nada de nada. Las que sí recibieron la suya fueron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que es también ministra de Política Territorial, es la que gestiona las relaciones con las comunidades autónomas. Esta última declinó la invitación mediante una comunicación a la vez que advertía que delegaba la representación del gobierno en el ministro de Presidencia, al que en Moncloa pues suelen poner en todas las salsas. Bolaños sería, por tanto, de nuevo la representación gubernamental como el año pasado. Y en la Comunidad de Madrid dijeron que ni hablar del peluquín, que Bolaños no estaba invitado y que si se presentaba en el acto institucional se consideraría una provocación y no se le colocaría en la primera fila con el resto de autoridades. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que Bolaños se ha presentado y ha sido recibido así por la gente que estaba esperando allí en la Puerta del Sol. Pues ahí estaba Bolaños, sin invitación, pero presente en el acto institucional. Desde la Comunidad de Madrid no han querido empañar este día festivo o no han querido dar más protagonismo a Bolaños y por no armar más bronca, que ya tienen lo suyo siempre con el gobierno central, pues le han dejado sentarse en primera fila. Tenía su asiento reservado junto a la ministra de Defensa, como si fuera un acompañante. Hasta se han saludado Bolaños e Isabel Díaz Ayuso. Un saludo frío, eso sí, claro. Tampoco se iban a dar un abrazo. Eso sí, Bolaños no ha participado en la parada militar. De hecho, hace tan solo unos instantes se ha producido una imagen bastante llamativa y reveladora. La imagen de Félix Bolaños en el interior del edificio atendiendo a los medios de comunicación y en el exterior, sin embargo, el foco puesto en Isabel Díaz Ayuso presidiendo esa parada militar. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando que la Guardia Civil investiga una supuesta agresión grupal cometida por cuatro personas y de la que la víctima habría sido una joven de 17 años. Lo hace tras la denuncia que ella ha presentado, asegurando que esa agresión se produjo anoche en una fiesta campestre celebrada en la localidad asturiana de Corbera. Y tras 5 meses consecutivos de bajada, la inflación en la eurozona repunta un 7% en abril, un dato que hemos conocido a 48 horas de que vuelva a reunirse el Banco Central Europeo, cuyo objetivo lo ha fijado en el 2%. Además, contamos, Pilar, imagínate el susto que se lleva un cura de pueblo cuando se levanta por la mañana y ve que han roto un cristal y han entrado a robar en su parroquia durante la madrugada. Es lo que ha pasado en la Aba, en Badajoz. Los asaltantes sustrajeron la corona de la Virgen de la Antigua, la patrona de la localidad, pero dejaron el resto del templo intacto. Por suerte, nos cuenta el párroco a COPE, no tenía valor económico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Osasuna y Real Madrid juegan hoy en Liga, pero bueno, con la mirada puesta en el partido de la final de Copa el próximo sábado.
Los dos finalistas de la Copa del Rey disputan hoy partidos de Liga, el Real Madrid en San Sebastián, sin Benzema, Vinicius, Modric y Camavinga, y con 4 jugadores convocados de la cantera. Además del portero Luis López, están Álvaro Rodríguez, Arribas, Dotor y Nico Paz. El partido es a las 10 de la noche y a las 7 y media el Barcelona recibe a Osasuna, que también está pensando en la cartuja, mientras el Barça hace cuentas ya para ganar la Liga, Elena Condíez.
Si hoy ganan a Osasuna y el Madrid pincha en el campo de la Real, el Barça podría ser campeón de Liga la siguiente jornada. Con una victoria en Cornellà, al Prat cantaría el alirón en el derbi en el campo del Español domingo 14 de mayo. A nivel deportivo, Xavi sigue contando con Lamine Yamal, que volverá a tener minutos contra Osasuna. Hoy, por cierto, llega su agente, Jorge Méndez, aquí a Barcelona, que como desvelábamos anoche en el partidazo, viene fundamentalmente para reunirse con Ansu Fati, su otro representado, a quien quiere convencer de que valore salir en verano. También se va a tomar un café con Laporta y sus directivos. Por cierto, no hay comida entre Barça y Osasuna.
Hoy se juega también el Almería-Elche, 7:30 de la tarde. Si el Elche no gana, será equipo de segunda. Y en baloncesto, la cita es a las 8:30 en Belgrado con el Partizan Real Madrid. Son cuartos de final de la Euroliga. Si pierde el Real Madrid, estará eliminado.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Dimarts 2 de maig del 2023. Per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida. Anem a buscar la previsió ràpidament des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida tenim cel poc ennuvolat o clar i vent variable fluix, tendint en general a component sud fluix amb algun interval de moderat. Les temperatures pugen al Pirineu i es mantenen sense canvis a la resta, amb una màxima de 29 graus a Lleida capital. Demà el cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i el vent serà variable fluix, tendint durant el matí a sud i sud-est fluix a moderat. Les temperatures màximes pujaran al Pirineu i es mantindran sense canvis a la resta del territori. Esperem 28 graus a Lleida i a la Seu d'Urgell i 27 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Com ens ha explicat abans l'Armando Álvarez, les temperatures ara sí que seguiran pujant, però de manera lineal, no una estil onada de calor. D'aquí uns minuts està amb nosaltres el Felip Urbano. Parlem de gastronomia, però abans l'actualitat.
Estàs informat.
Té una actualitat que passa per recordar-te que s'ha fet ja números del 2022 i resulta que Lleida és un dels municipis de més de 50.000 habitants de l'Estat amb els impostos locals més elevats. Això és un informe elaborat per l'Institut d'Estudis Econòmics. En concret, ocupa el quart lloc amb una pressió fiscal un 37,5% més alta que la mitjana estatal, tal com reflecteix un rànquing que han efectuat i que encapçalen Ulla. És que anem sobrats a Catalunya. Els primers són Reus, un 45,6% per sobre de la mitjana de tot l'estat. El segon, Girona, 42,8%. El tercer, Sanlúcar de Barrameda, amb un 40%. I el quart, doncs ja està, Lleida, un 36,3%. En fin, perdó, amb un 37,5%. Després de Lleida ve Tarragona, amb un 36,3%. I poca broma que a Barcelona els tributs locals són només un 9,7%, només ho diem entre cometes, un 9,7% més elevats que la mitjana. Insisteixo, qui més qui menys, tenim assumidíssim que s'han de pagar impostos, ho sabem. És així, funciona així la història. A veure, quan t'ho expliquen bé, doncs saps que això funciona així i s'ha acabat el bròquil. Perfecte. Ara bé, o sigui, jo necessito veure resultats. Què feu amb els meus diners? No m'importa fins a cert punt, no m'importa fins a cert punt, repeteixo, insisteixo, pagar impostos si després veig un bon resultat. Si no, és que m'importi, és que m'emprenya. És a dir, jo si he de pagar impostos i no veig cap mena de resultat, no només no em deixa indiferent, és que m'emprenyo perquè per tirar els diners, escolta, ja els tiro jo, ja me'ls gasto jo, ja me'ls malgasto jo. Bueno, de moment, aquí estem. No estarem primers per d'altres històries, però per pagar ja veus que sí. Després la ciutat està com està. Si tenim els impostos locals dels més alts, però resulta que no podem tenir ni un bon contracte per mantenir la ciutat neta, que jo crec que això ja és el mínim, el bàsic, el normal. I a partir d'aquí comencem a parlar de voreres, carrers, estat de la vegetació a la ciutat, si reguen o no, els arbres que es moren al parc de les Arcs, etc, etc. Això és el bàsic, ja no anem a coses més grans, Això és el bàsic, doncs així estem. Així estem. Aquesta és l'actualitat. Què més coses han estat passant aquestes darreres hores a Lleida? Doncs que la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat un bloc de pisos, que estava buit, al carrer Manuel de Montsuà, el número 2, al barri de Pardinyes. L'edifici, que és propietat de la immobiliària d'Ivarian, és propietat dels fons Voltó Cerberus, i ha estat batejat per la plataforma amb el nom Àlex de Sàrrega, amb homenatge a aquest advocat laboralista i activista lleidatà que va morir el 2022. És que ara ja no només ocupem pisos o immobles o cases senceres, sinó que ja els hi hem de posar nom. Jo això de posar nom, si ja em permetreu, és una deriva. Jo sempre he defensat que els carrers no haurien de tenir nom, haurien de tenir números, i s'ha acabat. Però jo sóc molt de ciència, si vols. No em molesta que hi hagi noms, el que sí que em molesta és que cada dos per tres els haguem d'estar canviant. Però és igual, ara també li hem de posar nom a l'edifici, aquest edifici que estava ocupat. Més coses. Recordes que fa una setmana t'explicava que havia una dona a Lleida, una veïna, que l'Ajuntament de Lleida l'havia multat dient que havia trobat una bossa de les seves escombreries fora de lloc, que ni tan sols li va arribar el document on podia, doncs, dir, escolta, no, que això no és veritat, que sóc innocent, i després ja en parlarem, i que l'havien sancionat directament. Doncs bé, ara l'Ajuntament ha anul·lat la sanció que havia imposat. De totes maneres, no em quedo gens tranquil, absolutament gens tranquil, perquè l'Ajuntament de Lleida ha anul·lat la sanció només per un problema burocràtic. Perquè com que la veïna no havia rebut la notificació prèvia, que es va extraviar, no es va poder defensar. En aquest cas ja està bé. Però escolta, i en un altre cas, i si a tu t'arriba una notificació a casa de l'Ajuntament dient que t'ha trobat la bossa de les escombreries a un lloc on no ha d'estar, com et defenses? T'has de gravar cada nit o cada vespre baixant la bossa de la brossa? T'ha de gravar algú? Hem de col·locar càmeres als carrers enfocant als portals de cada casa per veure com baixem i la deixem al lloc? Perquè, clar, si no, és una paraula contra l'altra. Com ho hem de fer per defensar-nos d'això? M'és igual si em deixen plaç de defensa. Com em defenso? Vaig allà i dic, miri, no és veritat això, perquè jo la deixo sempre al lloc. Què em diran? No, és que això no funciona així, no es pot demostrar. S'ha acabat la història. En fi, que cada cop ens ho fan tot una mica més difícil.
COPE Lleida.
Estàs informat. Arriba la 14a Fira Marítima de la Costa Daurada Cambrils.
Del 5 al 7 de maig, descobreix tot sobre la nàutica. Novetats, i oci sostenible, inicia't als esports aquàtics i gaudeix del mar i la gastronomia. Respira mar a la Fira Marítima de la Costa Daurada Cambrils. Més informació a www.clubnauticcambrils.com.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 13 a 17 anys. 7 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bona tarda, avui
l'espai de gastronomia, que ja el tenim aquí amb nosaltres. Ja saps ben que sempre anem ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Ja anem camí cap a dos quarts de dues. Parlem de gastronomia, en aquest cas parlarem de vins avui i d'una DO, d'una de les moltes que tenim a Catalunya.
Bueno, jo sempre he dit que, bueno, evidentment, la DO Coses del Segre, que és la de naltres, és la que portem, però sempre he tingut el corazón partido, com diu aquell de la cançó, amb la DO Alella i el Pla de Valles, no? Que són dos DOs molt petites, i avui ens anem cap a la DO Alella.
Però per què tens el cor trencat o partit amb la DO Alella? Vius per aquí, tens família aquí, t'agrada aquesta zona?
Perquè abans, quan vivia aquí a Barcelona, pues, estava entremig de la DO Alella i Pla de Valles. I llavors, clar, jo tinc família a Manresa, vaig col·laborar durant un temps amb el Consorci d'Alella, també. Ells tenen un estandard de la pansa blanca, que ara s'explicarà Dani tot això el que és. A Pla de Valles, pues, tenen també el Picapoll. Llavors, pues, bueno, són dos llocs molt petites i crec que, bueno, pues, per la proximitat i les coses que fan, pues, li agafes un sentiment també, no?
Molt bé. Avui estem amb el sommelier Dani García. Dani, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
T'estem trucant on t'estem trucant, vaja?
Ara mateix a Badalona.
Ah, Badalona. Bueno, però sí. està a prop de l'Ella, això, eh?
Bueno, sí, al costat mateix, a pocs quilòmetres. Sí.
Escolta, la DO a l'Ella, que jo no la coneixia, suposo que està, a diferència, per exemple, de la DO Costes del Segre, de la zona de Lleida, que té 7 subzones i que a nivell territorial està tan escampada, suposo que aquí està tot més comprimit, eh?
Aquí estem parlant de 270 hectàrees amb vinya. A partir d'aquest any s'ha fet una miqueta plantació amb els darrers dies i estarem parlant de, mira, 270 i... Al millor arribem a les 280, o sigui que és una coseta molt petitona i que agafa un territori, bueno, tampoc gaire gran, en realitat, però sí, no té res a veure amb Costes del Segre.
Ja,
realment, sí.
Estem parlant, per entendre'ns, a grosso modo, perquè m'entengueu, un triangle entre Badalona, Mataró i la zona de la Roca del Vallès, per entendre'ns.
Bueno, més o menys. Mira, no sé si coneixeu gaire la zona, però si agafem el riu Besòs, que fa frontera entre Santa Coloma Gramenet i Barcelona, ens n'aniríem cap amunt tota la costa, gairebé arribant a la Tordera, frenaríem una miqueta abans, i llavors entraríem cap a l'interior fins a arribar a Granollers. Aquest triangle seria exactament el que més o menys agafa el territori.
Déu-n'hi-do, si m'havia quedat curió, eh? M'havia quedat a la
roca.
Sí, una
miqueta de remei llarg. Sí.
Bueno, perquè la gent es faci a la idea. D.O. Alella, escolta, què teniu d'especial? Diguem d'especial, vull dir, per muntar una D.O.?
Bueno, d'especial no ho sé, d'història impressionant. Estem parlant, jo sempre començo els tastos que organitzo parlant que la D.O. Alella podríem dir que és tastar vins dels laietans, de l'època dels Ibers, igual com vosaltres sou hilardencs, no? Hilerda, no? La zona d'Hilerda, la Cossetània seria el Penedès, doncs nosaltres, la zona nostra seria la Laietània, i el territori que ocupa avui dia la D.O. seria molt similar a el que era la Laietània de l'època dels Ibers. A partir d'aquí, la història és molt bèstia, fenicis, grecs, romans, hi ha molts vestigis que es poden visitar avui dia encara, i bueno, sí, i com a tret característic, com deia abans el Felipe, podem parlar, com a la zona de Gandesa, Terra Alta, parlen de la garnatxa blanca, el Picapoll, el Pla de Baixes, aquí parlem de la pansa blanca, la nostra varietat més conreada i que ens dona una tipicitat.
La pansa blanca, per als, i al millor hi ha algú que no... La pansa blanca és un xarelo.
Sí.
Bueno, no, sí, sí, tema, però sí, per...
Sí, en realitat sí, al final no deixa de ser una varietat que sí, que es coneix com a xarelo o cartuixar a la zona del Priorat, el que passa que a cada lloc on es planta pel clima, pel subsol o el que sigui, donen unes característiques una miqueta diferents.
Aquesta és la gràcia, per això distingim entre zones geogràfiques, perquè la terra, l'aigua, la climatologia, tot plegat, fan que canvi, si vols mínimament, però és diferent, i per tant, doncs, el vi que surt d'aquest raïm doncs, també ha de ser diferent. No, et anava a dir, Dani, que per això t'ho havia preguntat, perquè posem el marc històric i geogràfic de la zona en la que estem avui, perquè cada lloc té la seva història, la vostra és llarga, a més, ben inundada per societats molt diferents al llarg de molts anys, amb costums molt diferents i que a poc es van quedant coses al territori.
Sí, bueno, com comentava, o sigui, hi ha cosetes que ens diuen que els cibers en el seu moment ja feien una mena de vi o alguna cosa per l'estil, i després sí, amb l'arribada de fenicis i grecs, ells aporten una civilització diferent, fins i tot aporten varietats com la malvasia, que s'introdueix per tota la Mediterrània, i aporten doncs, una civilització més evolucionada, que fa que el conreu de la vinya comenci a funcionar, i amb l'arribada dels romans, bueno, això explota d'una manera impressionant, i hem d'imaginar tota la zona de costera de la Mediterrània en general, ja no només la zona d'aquí del Maresme barcelonès, inundada de vinya. Clar. I per abastir tant a l'imperi, la capital, com totes les zones que anaven conquerint per les tropes, per mantindre-les fortes i que anessin conquerint, en poques paraules.
Déu-n'hi-do. Dani, escolta, tu ets sommelier i ens has explicat que organitzes tastos i activitats per la DO Alella, però com arribes a ser sommelier? És a dir, tu de petit això ho has viscut a casa, ja ho tenies clar que volies ser això de gran?
Ni molt menys, ni molt menys. A casa sí que és veritat que sempre el porronet de vi sempre havia estat a taula, això és una cosa que sí que havia vist sempre, amb moderació, com s'ha de dir avui dia, però no, res a veure ni en el tema d'hostaleria ni restauració, tot això mai havia estat a casa. El que passa, mira, jo, o sigui, de professió com a tal, treballo amb el món de la jardineria, però sí que és veritat que va haver un moment a la vida, allò de que t'agrada el món del vi, t'agrada el vi, no sé què, i comences a mirar per aquí, per allà, fas cursets, no sé què, i acabes fent el màster de sommelleria, i et fiques cada cop més, comences a treballar per aquí, per allà, col·laborant en cellers, bueno, i et lies, i acabes siguent una professió alternativa a la que tens, que potser t'ocupa més aviat els caps de setmana que no pas entre setmana. Yeah. És una coseta així...
Clar, és la transició, de hobby de cap de setmana a... Escolta, que ara ja hi dedico més temps de dilluns a divendres que el cap de setmana, que també, eh?
Sí, al final no deixa de ser... Bueno, era una mitja alternativa, amb un cunyat sí que és cuiner, i llavors sempre queda la cosa aquella també de dir, bueno, potser fem alguna cosa de cara al futur, de muntar alguna coseta, però el tema de l'hostaleria és molt dur, i sempre el somni de quan un és jove, mica en mica es van diluint, sí que és veritat.
Bueno, sí, ara és que justament anava a preguntar això, que és que, clar, el tema de l'hostaleria és un altre pas, és un altre món.
I tant. També et dic una cosa, o sigui, a part de que el món de l'hostaleria sigui molt dur i horaris i això, la divulgació és més divertida. O sigui, anar a fer un tas, explicar història, que la gent et pregunti això, al final jo crec que a molts sommellers és el que ens agrada, explicar els vins, el sol... Som una miqueta friquis en aquest sentit, o sigui, arribem a mirar si la terra aquella és més així o aixà, i el clima... Bueno, se'n va una miqueta a la castanya, realment, sí.
Felip Urbano, tu suposo que has provat, sí, no?, producte de la DO Alella.
Sí, jo fa, no sé, crec que era 7-8 anys, no recordo, col·laborava amb el Consorci i fèiem a Espai Diví, que segurament Dani sap el d'Espai qui és, sí. I diumenges al matí fèiem tastos a cegues de pansa blanca. Amb gent que s'apuntava al Consorci i a la DO i bueno, pues, evidentment, sempre ha sigut molt xulo, a mi sempre m'ha agradat molt. No sóc ambaixador de la zona, el Dani sí, però ja et dic que és una zona molt xula. Si la gent no ha anat, no només hem de mirar cap a la dreta que està a la platja, sinó que hem de mirar cap a dalt, cap a l'esquerra, que veurem tota la vinya, Bueno, jo crec que és un entorn magnífic per anar a visitar, també.
Clar. A nivell de vins, Dani, què destaquem de la D.O. Alella?
Sí, mira, un puntet, el que ha dit ell, del tema de la Costa Baix, o no. Sí que és veritat, o sigui, hem de pensar que la D.O., o sigui, hi ha com una mena de frontera al mig, que s'arriba a la Serralada Marina, tothom indica, o sigui, coneix la zona d'Alella, la zona més costanera, però sí que és veritat que hi ha més vinya avui dia plantada a la zona del Vallès, o sigui, la zona interior, que no passa a la banda de mar, encara que el nom de la D.O. sigui d'una població més entre cometes, costanera.
Yeah.
I retomant amb la pregunta que em deies, el tema de vins. Home, de vins podem trobar una miqueta, o sigui, una gamma... Bueno, hi ha de tot, o sigui, tot el que es pugui fer amb el raïm es fa a la D.O. O sigui, blancs, negres, rosats, escumosos, rancis, dolços, vermuts... O sigui, tota la gamma l'agafa. A nivell de varietats, doncs el que dèiem, la pansa blanca és la que més es conrea i més producte surt. En blanques trobaríem una gamma de macabeus, garnatxes blanques, passant per xardoners, picapoi, que també hi ha una miqueta, com el pla de baixes. I amb negres funcionaríem en garnatxa negra, sobretot, i amb merlots, i amb cirars. I sobretot també una de les que aquí també reconeguem com a, almenys el nom característic, que seria la varietat Mataró, que d'altres llocs es coneix com la Monestrell.
Mm-hmm. Molt bé. Escolta, m'has dit que fas, organitzes tastos i visites, oi?
Sí, bueno, aviam, dins del consorci, com deia el Felipe, el consorci es dedica a intentar donar veu, donar coneixement a tot el territori de la D.O., de lo que és el que tenim, o sigui, al costat de casa, el quilòmetre zero que avui dia coneixem. Mm-hmm. Llavors, cada cap de setmana, com aquell qui diu, s'organitzen un parell de tastos a diferents poblacions, on la gent s'apunta, i es fa, doncs, això, el tast de dos o tres productes de diferents cellers combinat amb algun producte local d'algun restaurant que pugui també aportar una miqueta de gastronomia amb el tema. Llavors, amb aquells tastos, doncs, s'explica una miqueta la D.O. en general, doncs, tot el que estàvem parlant fins ara.
Què et ve? Grups d'amics... Tu que has detectat que... Quina és la tipologia de la gent que ve amb aquestes activitats? Gent que ja hi entén i, escolta, venen allí per acabar de refermar, o gent que està entrant al mundillo, enteneu-me, grups d'amics, gent que s'hi dedica... Qui has detectat que s'apunta més amb aquestes activitats?
Hi ha de tot una miqueta. Tant amb edats com amb gent que entén o no entén, que això també és molt...
És molt relatiu, molt així, això d'entendre.
Molt relatiu, qui entén i qui no entén.
Sí, sí,
al final,
sí.
El producte és perquè t'agradi o no t'agradi, i a partir d'aquí, al final no deixa ser un producte de gaudi, que hauríem de tenir en compte això, que a vegades també ens queda una miqueta apartat. Què ve? Qui ve? Ve gent jove, sobretot. Ve bastanta gent jove, que sembla mentida que amb el món del vi, que sempre es diu que això, però ve... prou gent jove, també ve gent gran, i gent que li agrada escoltar, conèixer. També és veritat que ho has de tenir molt clar el que expliques, perquè hi ha gent que ve i en sap el mateix o més
clar,
que tu.
Clar.
Perquè com som del territori, hi han vegades que hi han coses familiars de pel mig, hi han vinyes que es van recuperar, vinyes que s'han perdut dels savis, o sigui que has d'anar molt en compte i saber realment el que estàs dient, si m'ho expliques.
Felip Urbano, va, que tens el Dani García aquí disponible avui per nosaltres. Si li vols fer una pregunta.
Quants cellers estan adherits actualment? Perquè ara doncs... no sé si hi havia 9 o 11, no estic segur.
Ui, doncs ara hi ha 8.
8, ostres.
Sí, ara hi ha 8, el que passa és que sí que és veritat que hi ha entre 5, depèn del... Com aquell qui diu, depèn del dia. Entre 5 i 7 viticultors, que a part sí, també etiqueten com a D.O. O sigui, no tenen celler propi, però també fan el seu producte i etiquetar com a D.O. D.O. Alella també, sí.
Ah, vale.
Estem parlant de les hectàrees que hi ha, o sigui que només un dels cellers ja de per si ara mateix té 70 hectàrees de 280, posem.
Clar.
O sigui que...
Sí. Mm-hmm. Bueno, també a Santa Maria de Martorelles existeix l'única vinya urbana, però d'alguna manera, no? Que està dintre de la urbanització, no? És que la de Can Matons.
La de Can Matons, sí, ostres, una vinya... Bueno, i una masia... datada del 1500, ara m'agafeu, 1500 i pico, o sigui que és una història, el que dèiem, o sigui, aquí la tradició és molt bèstia, o sigui, és molt antiga.
Clar.
Però aquesta vinya, perquè jo he anat a visitar-la, està dintre de la, bueno, entre les cases, dintre de la urbanització.
Sí, té diferents hectàrees, molt petitones totes elles, hi ha una part entremig de les cases, com aquell qui diu, hi ha una just al costat mateix, o sigui que sí, el projecte aquest de Can Matons és molt interessant perquè són microvinificacions també d'hectàrees molt petitones, molt petitones, que, ostres, és molt divertit també conèixer tota la gamma aquesta de vins.
Sí, sí, ja, però què va ser abans, la vinya o les cases? Que...
La vinya.
Clar,
la vinya,
és que...
la vinya, clar,
però, però ho vivim, ho diem d'una manera, és que, clar, està la vinya entremig de les cases. No, són les cases les que s'han posat entremig de la vinya.
Correcte.
Exacte.
La de Oda per si va perdre molta vinya a la banda, sobretot més del Maresme costaner pel tema de la pressió urbanística.
Clar.
O sigui, a veure, qui tenia una hectàrea amb una zona privilegiada per poder fer casetes que des d'allà es veu al mar, pues, al final la pressió fa que es venguin propietats.
Clar. Doncs estem parlant amb el Dani García, estem parlant del sommelier, està dins de l'Associació Catalana de Sommeliers i ofereix els seus serveis a la DO Alella, de la qual estem parlant avui, amb divulgació, que jo crec que és molt important, divulgar, ensenyar, parlar. A més, vosaltres teniu aquest component també històric que complementa tota la part ja del producte final, del producte de vins, les persones que hi ha darrere dels cellers, grans i petits, amb més o menys extensió, i que està content el Dani perquè ja ha detectat, escolta, que la gent hi va, que els interessa, que és, també ve gent jove, i això també indica un relleu generacional. Jo crec que són bones notícies, la veritat.
Home, a veure, ha d'haver una miqueta de regeneració de gent. Si
totalment.
No, si només pren vi la gent gran, arribarà un dia que això desapareixerà.
Estem fotuts, eh?
Sí. Dani García, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Doncs gràcies a vosaltres per voler conèixer una miqueta el nostre territori, el que tenim aquí a casa, i bueno, convidar-vos a que vingueu, perquè ja dic, o sigui, tant els vins, que és del que parlem majoritàriament sempre, però el territori, la seva història, el que parlàvem de l'època dels romans, tot això, que es poden fer visites a Punta Pala per aquí, us convidem a que vingueu.
Molt bé. Ho teniu a...
Bueno, Dani, ja ho saps que ja t'ho vaig dir, eh? La propera, avisa'm, eh?
Pues mira, allà així, directe. Al Masnou, el dia 6, ens podem trobar ja a la plaça del Masnou, cafè Menotast.
Sí?
Sí, sí.
Vinga, va, apunta.
Fins a la fira gastronòmica que organitzen a la població. Allà ens trobem.
Molt bé.
Teniu, per cert, la web amb la informació doalella.com, doalella.com, allí ho teniu tot i ben explicat, i també suposo que des d'allí podreu conèixer les activitats. Dani García, escolta, que vagi molt bé aquest cap de setmana. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I Felip Urbano, ja me l'explicaràs, doncs?
Sí, ja passarem notícia.
Vale.
Ja passarem notícia.
Ja me l'explicaràs. Passa tu bé. Gràcies, una abraçada.
Cuida't, una abraçada.
Adéu.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup. Doncs sap, amb 3 minuts per sobre de 2:15, el que fem és començar la nostra tertúlia dels polítics, perquè sí, que avui és dimarts, que no, que encara hi ha gent que es pensa que és dilluns. No, no, avui és dimarts. Ben acompanyats, com sempre. Avui està amb nosaltres el Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de Cope Lleida.
També està amb nosaltres la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
I el Joan Ramon Castro, de Junts per Cat. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha anat bé el cap de setmana llarg? L'heu aprofitat?
Uau, hi havia moltes activitats aquest cap de setmana, eh?
Se n'havia dit, us heu mogut per...
Sí, hi havia... la fèria d'abril, hi havia tema festes de barris, hi havia també tot el tema de les plaques i medalles, bueno, hi havia molta cosa a Lleida. Bueno, sempre hi ha molta cosa a Lleida al mes de maig, eh, Ricard?
Sí.
Moltes activitats de les cases regionals.
Moltes.
El mes de maig és allò que diuen de... Escolta, ho podríem repartir tot una mica, no?, en lloc de fer-ho tot el mes de maig. Perquè a vegades se solapen moltes activitats.
Sí, i aquest mes de maig fins i tot ho hem hagut de prolongar perquè la pleca és al juny.
Així, és veritat.
O sigui, ja no hi cabem, ja tot està, hi ha eleccions pel mig i...
Clar, tenim una festa més, la festa de la democràcia, i el mig que l'hem ficat a final. Aquesta està fixa, aquesta no la decideix ningú, afortunadament, vull dir, està fixa allí el darrer cap de setmana del mes de maig.
No, i la plec també se trasllada al juny, doncs, perquè la gent que hagi d'anar a les meses o que hagi d'anar a votar, que vulgui a votar, doncs, que tingui la possibilitat d'anar a la plec i d'anar a votar, totes dues coses.
Per cert, que està ja obert el període per vot per correu, a distància, vull dir, qui cregui que aquell cap de setmana... No sé si està obert, ara que ho dic. Sé que hi ha el cens publicat, i si no està obert és ja, aquesta, a final d'aquesta setmana, que es podrà votar ja per correu.
Jo diria que ja es pot fins al dia 18, em sembla que es pot fer. I ja es pot fer emetre el vot per correu. Sí.
Per tant, qui ja tingui clar, escolta, vot és per correu, és vàlid igual, es comptabilitza exactament igual, i aquell cap de setmana, doncs, si tens d'altres obligacions, ja està, tu ja has exercit, si voleu, si voleu i podeu. En fi, escolta, anem directes a les dues. Ara que parlàvem d'activitats del mes de maig, n'hi ha una grossa, que és la Festa Major, que ja s'ha presentat, i que, bueno, que no ha deixat indiferent a ningú, La Festa Major de Lleida, la programació de la Festa Major de Lleida, darrerament porta controvèrsia, i jo crec que hauria de ser una activitat que hauria d'aglutinar i d'unir, però, escolta, no sé què passa, no sé. Com que heu tingut temps de mirar una mica el programa i la voleu valorar?
Mira, aquest any, com que precisament estarem, malauradament, no? Bueno, comença el dia 9 fins al 14 de maig, la Festa Major de Sant Anastasi, perquè val recordar que és en honor al nostre patró de Lleida, que és Sant Anastasi.
No, i la campanya electoral comença la tarda de l'11 al 12, al vespre.
Per lo tant, o sigui, aquest any, com que tenim la campanya...
No, jo diria que del 10 al 11.
L'11.
Bueno, l'11, sí.
La nit del 10 al 11. Sí. No la tarda, del 11 al 12.
Clar, com que estarem en campanya, pues, malauradament jo, la veritat, no m'he pogut mirar massa bé, sinó la nota de premsa que va sortir pel tema de la Festa Major, però que ens agafa, pues, una mica revolucionats, no? Però sí que és veritat que és de lo poc que he vist del programa, perquè, te soc sincera, no me l'he pogut mirar en detall tot, bueno, es repeteix una mica el mateix de cada any, amb aquest govern que hi ha actualment a Paeria, i de nou tornen a estar excloses també les cases regionals pel tema de... Bueno, de poder muntar activitats i poder fer que hi hagi espais per pues bueno, la venda de... Escolta, prendre's una canyeta, fer un entrepà o fer alguna cosa d'aquestes. Bueno, és una mica el mateix, no? És aquesta tendència, ja tenim constància en aquest cas que el govern de Paeria, doncs, no està massa per la labor de fer una festa major per tothom. I en què tothom
és una festa participar. Major llarga, del 9 al 14, em sobte perquè de petit ho he viscut així, no perquè tingui cap mena de relació especial, em sobte que segueixi sense aparèixer la revetlla de les cases regionals el dissabte. Perquè mira, va haver un any que era més curta i que si s'ha de donar cabuda a tothom, que si amunt, que si avall, val. Però aquest any que és tan llarga, la revetlla de les cases regionals del dissabte, jo és que hi he crescut amb aquesta revetlla, hi he crescut, vull dir que tota la vida l'he vist. I, escolta, recordo amb els meus pares anar a degustar, doncs, la gastronomia típica de les regions d'Espanya, que, escolta, benvinguda sigui, i no li fem lleig a ningú, M'estranya o em sap greu que hi hagi un rerefons polític amb aquestes històries, no? És el que dèiem, potser hi han de capiguer tots en una festa major.
Jo, si me deixeu intervenir en això, no és que sigui ben bé, és una qüestió política, sinó us explico perquè vaig ser afectat. Com bé sabeu, jo fins que vaig entrar en política vaig estar president dels Castellers de Lleida. I doncs una entitat que també volíem anar allí a la festa per poder pues, també fer l'entrepà o per fer la venda de la cervesa, per poder tindre uns dinerets que durant tot l'any doncs, ens anàvem molt bé. Doncs a nosaltres també se'ns prohibia anar aquest dia perquè hi havia les cases regionals i nosaltres el que demanàvem era, escolteu, o compartim o que sigui en alternança de que les entitats de Lleida dili en aquest cas que era jo, Castellers de Lleida, però també hi havia Moros i Cristians, hi havia els Bastoners, hi havia altra gent que també volia exercir aquesta possibilitat de fer la venda d'entrepans o fer la venda de cervesa en el dia que hi ha més gent en els Camps Elíssims, doncs el que volien era això. I se'ls negava la possibilitat sempre. Doncs ara jo crec que és una mica més equitatiu i que hi hagi més possibilitat doncs, que les entitats d'aquí també puguin anar el dissabte a fer el que tradicionalment o des de sempre havia acaparat les cases regionals. Jo no crec que sigui una cosa merament política, sinó és donar possibilitat a que altres entitats que també són entitats culturals de la ciutat de Lleida, doncs tinguin la possibilitat de poder fer aquest salt el dissabte i no ho deixarem pel diumenge, que el diumenge, com bé sabeu, doncs la gent que ve dels pobles doncs no surtant o no ve perquè el dilluns ha de treballar o el dia festiu de la festa major no hi ve tant, perquè és festa major només a Lleida, doncs que hi hagi la possibilitat aquesta de que el dissabte, que és el dia, diguéssim, una mica gros, doncs que hi hagi possibilitat de que les entitats també puguin fer el seu agost al maig.
Sí, Xavi Palau.
A veure, lo bo seria que li poguessin preguntar al regidor, que no ha vingut, però, ni ell, ni els socialistes, ni els comuns, i per tant, doncs, bueno, avui el sector d'escàrrecs de l'Ajuntament de Lleida no se serà interpel·lat. Però jo sí que penso que més enllà d'una qüestió partidista, sí que crec que hi ha un tarannà ideològic en totes aquestes decisions. Per què? Perquè tots tenim que recordar que a l'inici del mandat la regidora Castro, una complicitat del senyor Amor i de l'alcalde, es volia encarregar les pubilles i els hereus. Primer. El mateix primer any tots sabem que les dificultats que va haver-hi en la presència de les cases regionals en diferents activitats. Tercer, tothom sap que de l'agenda municipal, per decisió ideològica, no apareixen les misses. Per exemple, tot això, si ho vas sumant una cosa darrere l'altra, fa pensar que per qüestions ideològiques i no passa res, perquè és el que volen i tenen tot el dret, jo ho faria al revés, doncs sí que deixen de que les cases regionals no participen de la mateixa manera que ho havien fet altres anys a la Festa Major de Lleida, doncs com ho dius tu, Ricard, perquè hi ha 5 dies de Festa Major. Si abans era per poder donar cobertura a altres entitats, aquest any precisament no és la causa. La causa al final jo penso que és un interès, no diria de perjudicar, sinó de menystenir en aquest cas les cases regionals com les nostres tradicions i costums religioses, perquè l'Ajuntament no hi creu, ja està.
Però vull dir que jo puc estar fins a cert punt d'acord amb el Joan Ramon Castro de que, bueno, escolta, és un dia maco i tal, però el que em sobta és que l'Ajuntament no ha trobat la manera d'integrar a tothom.
N'hi ha volgut.
Cases regionals incloses. Clar, no només els altres, no? Cases regionals incloses. Busquem la manera... Me la invento. Pot ser l'alternança, pot ser habilitar altres llocs, pot ser, no sé, però no s'ha trobat aquesta fórmula o no s'ha volgut trobar aquesta fórmula. Això és el que em sobta, no?
No ho sé, jo te puc dir, perquè ho he viscut en primera mà, nosaltres estàvem, nos havien exclòs de poder anar el dissabte de Festa Major, sempre les cases regionals no et permetien, o l'Ajuntament en aquell cas, no et permetia que les entitats d'aquí de Lleida també tinguéssim la possibilitat d'anar. Jo us ben asseguro...
Bueno, era l'Ajuntament el que decidia.
Exacte, és l'Ajuntament el que decidia qui podia anar i qui no podia anar. I nosaltres ho demanàvem, i sempre demanàvem, i sempre eren els mateixos els que ens deien que no. Doncs jo no, sí que no vaig intervindre en les decisions de fer el canvi de que les entitats poguessin entrar, perquè va ser una decisió que es va prendre des de la regidoria de festes i tradicions, però sí que és veritat que ara hi ha la possibilitat de que les entitats d'aquí també puguin anar a fer aquesta festa. I com bé dius tu, doncs és una, gairebé una cosa tradicional que se vagi a fer el bocata i la cerveseta el dissabte als Camps Elisis. Això crec que ho han fet tots i és una bona tradició que continuï. No dic que no es faci, però sí que hi hagi la possibilitat de que totes les entitats, i jo per mi també, per les cases regionals també hi poden anar, però que no se negui la possibilitat de que les entitats d'aquí de Lleida hi poguessin anar. Jo també ho trobo una mica malament que a les entitats d'aquí se li prohibís el poder anar. Ara hi ha la possibilitat de que les de Lleida hi puguin anar.
Sí, el que passa que, reitero, la gestió que es porta sembla que estiguin empenyats en no deixar mai contents a tothom.
Sí.
Que ja entenc que deu ser difícil, deixar content a tothom, però no sé, dona aquesta sensació. En fi, independentment d'això, ja ho sé que teniu molta feina i no sé si heu pogut mirar el programa, però hi ha alguna actuació musical que us faci especialment gràcia o no?
Jo, si vols que t'hi veritat, no, encara no m'he mirat el programa, i avui fins i tot me'l demanava la meva dona per que el tinc, digital, i se pot fer extensiu a tothom, però encara no me l'he mirat. Encara no, de veritat,
Maria
no,
Borrell, on aniràs a ballar?
No, jo la veritat és que últimament a les festes que s'organitzen per part de la regidoria de festes, doncs, desconec bastant les formacions musicals, els grups que es trie que participin. En aquesta he vist, per lo poc que he vist, hi ha alguna repetició, com cada any, poca originalitat, i a mi em sembla que Lleida, que és una ciutat... capital de província, a més, hauria de tenir una mica més, hauria de ser una mica més agosarada a l'hora de la programació de les festes majors, encara que sabem que és complicat, perquè lògicament tampoc no s'hi destina la partida pressupostària que tocaria, no? Jo sí que és veritat que...
Perdó, que ara ho he buscat, com bé deia el regidor Castro, és festeslleida.cat. festeslleida.cat, allí teniu tota la programació, i si no voleu esperar a rebre el programa a casa, si us arriba.
Sí,
perdó,
no,
Maria.
Que encara el programa, em sembla que hi ha gent que ja pregunta per allà pel Palau de la Paeria que on és el programa, em sembla que encara no està imprès o encara no està a l'abast de la gent, però bueno, això ja t'he dit, és que tampoc no està aquí el regidor encarregat de festes i per tant no ens pot donar resposta ara en directe a l'antena. No, sí que és veritat que jo potser trobo a faltar una mica una altra vegada, no? Que segurament hi haurà la concentració de les mateixes coses, mateixos llocs, tema Camps Elisis, tema Plaça Sant Joan, els barris... Tornem a posar una mica la lupa, no?, amb el tema dels barris, quina és la participació dels barris i sobretot de diferents entitats i col·lectius, com ara dèieu. Jo sempre he trobat a faltar, igual que el Dia de la Hispanitat, que aquí no se celebra i se defuig de fer aquestes celebracions, de que puguin participar també entitats no només escasses regionals d'aquí, de la Casa Andalusia, l'Aragó, d'Extremadura, etcètera, etcètera, sinó també col·lectius com poden ser els col·lectius latinos, d'altres col·lectius de persones europees que viuen a la nostra ciutat i que no estan representades tampoc a les festes majors, en aquest cas de maig.
Xavi Palau, alguna cosa més sobre el tema?
Jo no he estudiat el programa, el que sí que és veritat és que jo crec que...
O sigui,
que
tu tampoc saps on aniràs a ballar, no?
No, jo no ballo.
No
però
balles.
Sí que és cert que...
Vinga, va,
jo crec que
estira't.
Jo crec que de tant progres que volen ser alguns, que acaben sent carques. Perquè jo crec que al final el que acabarem mirant és, doncs, evidentment, doncs, la programació, si continuem primant segon tipus de grups, a vegades per qüestions ideològiques i més de cara a una campanya electoral que ve a les eleccions aviat. Estic segur que Esquerra Republicana, en aquest sentit, doncs, aprofitarà que hi ha eleccions al cap de 15 dies per intentar entrar a rèdit, com feien els socialistes fa 4 anys enrere, Vull dir, no estem descobrint una cosa que sigui propi d'ells.
Doncs, amb aquest punt també m'ha sobtat una cosa, perquè jo pensava que seria una festa major molt més potent del que és. Pensant que és...
Pues és que ja donen la ciutat per perduda, les eleccions.
Justament, vull dir que...
Clar, mirarem també, com bé diu la Maria, la descentralització, mirarem la participació de les entitats, mirarem les festes eucarístiques que hi hagi, a fi efecte de la ressonància que hi donen, mirarem si el programa està en català, en castellà i altres idiomes per fer-lo participar a tothom, i mirarem detalls que sembla que no, però són importants.
Joan Ramon Castro, sí. Has rebut un WhatsApp de casa ja per dir-te a on vas o no?
Bueno, no. Jo suposo que aniré a veure la Su.
Ah,
suposo que hi aniré. El seguici, evidentment que anirem, perquè és tradició anar a veure el seguici des de fa molts anys, però sí que vull ficar una cunya dintre de lo que seria la meva regidoria per dir que tots els joves d'entre 14 i 30 anys durant la festa major poden aconseguir una targeta d'autobús totalment gratuït, repeteixo, totalment gratuït per tota la festa major, de viatges il·limitats.
Com ho han de fer?
Doncs anar a Joventut, al que és carrer Tallada, i només donar el teu nom, imprimiran una targeta en la qual tu entraràs a l'autobús i tindràs bitllets il·limitats i els autobusos nocturns, que també sortiran dels jocs dels concerts, també seran gratuïts durant tota la festa major.
Mira que la idea és bona. Pues saps el caos que pots arribar a muntar que una decisió de mobilitat la gestioni la regidoria de festes, el senyor Amor?
No siguis dolent.
Però una bona idea que tenen un sentit de mobilitat, bueno, deixar en mans d'aquest senyor...
No siguis dolent. Bueno, aquesta idea la vam posar en marxa ja fa uns anys, perquè creiem que era necessari ficar sobretot autobusos per la nit perquè la canalla més jove doncs arribés a casa amb més seguretat, i el que vam fer el primer any era un de circunvalació, el que dèiem, la línia 1, que després vam anar ampliant la corona una miqueta més gran i que poguessin arribar també als barris.
Coincideixo amb el Xavi, és una bona idea, el que passa que ha d'estar ben implementada.
Sí, si no, esperem que sí.
Us ha de posar un altre tema sobre la taula.
Ha fet una cunya una mica electoralista, també, a la vida. Venent la seva,
Això ja ho vam fer l'any passat. Jo he dit de residuria i ja ho vam fer l'any passat.
Escolta, avui hem sabut una notícia amb xifres, amb dades, d'aquells que pots arribar a intuir però que no saps mai exactament on estàs. I és el tema de la pressió fiscal d'impostos locals. Dels locals, els locals, al final, són els que es decideixen a casa nostra. Resulta que Lleida, dins dels municipis de més de 50.000 habitants de tot Espanya, és la quarta ciutat amb una pressió fiscal més alta, concretament un 37,5% per sobre de la mitjana. Per sobre només tenim a Reus, amb un 45%, Girona, un 42%, i Sanlúcar de Barrameda, amb un 40%. Per sota, Tarragona, que és cinquena, amb un 36%, ja veieu que a Catalunya, escolta, la veritat és que anem forts. I, curiosament, Barcelona, doncs només, entre cometes, té un 9,7% per sobre de la mitjana. Per tant, si és que totes les capitals catalanes estan per sobre de la mitjana. El de Lleida és la quarta, amb més pressió local, pressió fiscal dels tributs locals. Els autonòmics són els mateixos que la resta de Catalunya i els nacionals són els mateixos que a tot Espanya. Per tant, tot és un suma. Jo el tema de pagar impostos ho he explicat avui a la nostra editorial, l'entenc, el comparteixo i és com estem vivint. És a dir, si volem tenir coses s'han de pagar impostos. Ara bé, quan veus que la ciutat també surt al rànquing de les més brutes, de les més deixades, un s'acaba preguntant, escolta, què feu amb els meus diners? Quan dic què feu, ja m'enteneu, és una manera de parlar. No sé si la sabíeu, aquesta dada, com la valoreu.
Jo molt ràpid, jo al final acabarem convertint Lleida en una espècie de Detroit, perquè tot són notícies negatives últimament. Jo faria una doble vara de mesurar.
Si m'has dit que la bona notícia dels autobusos...
Els autobusos, el tema de mobilitat, uns dies. Venga, jo faria d'una doble vara de medir. Primer, com bé dius tu, Ricard, que al final quan la gent paguem impostos el que volem és tenir serveis dignes. Si som la quarta ciutat espanyola que més impostos paguem, segurament que tindríem que estar en la quarta millor amb el rànquing, si no ho estem ni en neteja ni en seguretat.
No ho estem, per tant,
aquí és quan ve segurament la molèstia. I la segona vegada de mesura és que, clar, és que això són 45 anys de llosa de govern d'esquerres. Que al final el que fan és gastar, però va ser d'aplicar més impostos, i al final arriba un punt que quan no tens idea de com tens que gestionar, doncs al final t'acabes arraconant tant la ciutat que ja no hi havia d'escape. I per tant, 45 anys, insisteixo, de governs que diuen ser progressistes han acabat convertint una llosa a la ciutat.
Mm-hmm. Sí, mira... Dos coses, també. La primera, a mi no m'agrada com a lleidatana que estem obrint els diaris, no?, amb aquestes notícies. Avui és aquest estudi i d'altres vegades hi ha hagut altres, perquè el tema de l'inseguretat també, el tema fins i tot de residus al riu, de productes de substàncies tòxiques també, que no fa gaire també va sortir, amb el tema de la inseguretat també, que és la cinquena ciutat més insegura. A mi no m'agrada realment que obren els titulars aquestes notícies de Lleida, perquè això fa que, bueno, que ens plantegem, jolines, no? Què està passant a Lleida? El que està passant ja és ben clar, i és, ara també ho ha comentat el Javi, jo avui també ho he posat en un tuit, no? O sigui, gràcies als partits esquerres, tan esquerres i tan progressistes que han estat governant aquesta ciutat, ara ens trobem amb una ciutat on els lleidatans, on els ciutadans estan cada cop més exprimits. Cada cop més exprimits i cada vegada amb pitjors serveis, perquè aquí és on actua amb la clau. Que si tu pagues una sèrie d'impostos, que ja prouta pressió fiscal tenim a nivell de Catalunya, que és la comunitat autònoma amb més pressió fiscal de tot Espanya, i a més que Lleida sigui la cinquena amb els impostos més grans, la primera que encapçala el rànquing de l'IBI més car de tot l'Estat, doncs si almenys tinguessis una sèrie de serveis, però és que aquí impostos més impostos i menys serveis. Llavors, aquí el que jo crec que l'oient el que ha de plantejar-se és si realment seguir pagant impostos, això ens porta ens aboca a que els joves tenen menys oportunitats, les persones no es volen quedar aquí a Lleida i busquen altres solucions. Home, el que s'ha de projectar és una altra imatge, però en realitat, no imatge per imatge, sinó abaixar els impostos, que és possible, absolutament. El que passa que, bueno, per això s'han de tenir una mica d'idees i frescura i activar l'economia de Lleida, no?, que està bastant desactivada.
Joan Ramon Castro.
Bé, jo crec que això és un problema de fons, de quina és la forma que els ajuntaments, no només el nostre, tots els ajuntaments tenen per finançar-se. Per impostos directes, no pensem que tenim tants impostos que podem recaptar, IBI i dues o tres coses més. Després serien les taxes que tindríem de cada servei que se pugui donar. Però el que seria de finançament propi de l'ajuntament, tenim molt poques coses. I doncs en un ajuntament com aquest, doncs a vegades sí que s'ha d'estressar una miqueteta aquests. Això no vindria donat si tinguéssim una economia més sanejada, ja dic, d'àmbit nacional, des de la Generalitat, i que no haguéssim de pagar més impostos que marxessin d'aquí cap a la resta del país. Llavors jo crec que en aquest finançament que tenim i aquesta pressió fiscal que tenim, doncs no només és perquè des de l'Ajuntament vulguem donar uns serveis i haguem de donar, apretar a base d'impostos, sinó és que també els nostres impostos marxen cap a fora i no se queden aquí. Per això entenc també que vindria donat des que els ajuts que ens haurien de vindre o les necessitats que se'ls demana a l'Estat central quan nosaltres estem pagant aquests impostos i no reverteixen cap a la nostra ciutat, doncs aquesta és la impossibilitat de poder fer algun tipus de coses i haver de pujar la pressió fiscal de la gent de Lleida.
Xavi i Maria.
A veure, molt breu. Jo, acceptant que hi ha un infrafinançament de les administracions locals per part de la resta d'administracions superiors, sigui en Generalitat o sigui Estat, acceptant això, sí que és veritat que aquest problema el tenen els més de 8.000 ajuntaments de tot Espanya, perquè tots tenim la mateixa forma de finançament. El que passa que al final és com se gestionen els recursos que pot recaudar un ajuntament. I aquí és on ve la llosa de que no s'han recaudat prou bé perquè, o no s'han destinat prou bé els recursos, perquè és evident que quan tenim la quarta ciutat més cara, és evident que tenint tot el mateix equilibri de possibilitat d'ingressos, doncs estem fracassant en alguna cosa. I la prova de la mala gestió és que també ens despertàvem avui amb una ocupació d'un edifici al barri de Balàfia. Clar, al final tot va relacionat. Inseguretat, neteja, manca de neteja, massa impostos i ocupacions. I al final això és una decadència, però això jo deia que al final sé que ens estiguem convertint en una espècie de Detroit, o sigui, una ciutat fantasma, que és precisament el que es té que revertir.
Maria.
A veure, jo dues qüestions. La primera, continuar amb la cantinela, de que si es paga molt a fora i no es rep suficient, quan diu a fora el JR es refereix a Espanya, això és una cantinela que està més que desmuntada per qualsevol estudi econòmic que et puguis tirar a la cara, ¿vale? Perquè el que t'has de comparar aquí és a Espanya i, per tant, totes les comunitats autònomes, en funció de la seva capacitat, doncs ha de col·laborar amb les necessitats de tots els ciutadans d'Espanya i fins i tot també formen part de la Unió Europea. Això per una banda. Que és cert que amb el que sí que estic d'acord és que hi ha molt pocs impostos a nivell municipal que es puguin recaptar de manera directament per oferir el servei. Sí, perquè realment o sigui, tenim molt poca potestat, en aquest cas normativa al respecte, molta poca capacitat de recaptació, però això, justificar, com ha fet ara el JR, dir no, s'ha d'apretar, o sigui, s'ha de continuar exprimint els ciutadans lleidatans amb els impostos que són l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques, etc. Quan, jo ho he dit, la comunitat autònoma amb més pressió fiscal de tot Espanya és Catalunya, o sigui, tenim, si comparem Catalunya amb Aragó, només cal comparar Catalunya amb Aragó, ja no cal comparar Catalunya amb Madrid, sinó Catalunya amb Aragó, em sembla que aquí tenim més de 23 impostos, quan a l'Aragó em sembla que n'hi ha 5. Llavors, això també és qüestió de voluntat, perquè aquí de lo que es tracta, com he dit abans, és de tenir idees. Que es poden baixar els impostos a Lleida? Sí. Que es poden fer bonificacions? Sí. Clar que sí. Però el que has de fer, o sigui, és rebre un munt de diners, en aquest cas de la Unió Europea, per exemple, amb el tema dels fons Generation, però qui ha decidit amb què gastar-se amb aquests projectes que, a més, no estan finançats al 100% pels fons en general, sinó que hi ha un finançament d'un 80%. La resta ho posa l'Ajuntament. Home, clar, és molt fàcil quan tu tens una aposta, en aquest cas completament partidista, de dir, vull fer la zona de baixes emissions o vull reformar la Rambla de Ferran. Ja veurem si ho vol o no la ciutadania, això ens és igual, nosaltres patada l'estufa, tirem endavant. Això costa uns diners i costarà uns diners a la butxaca dels lleidatans.
De manera superbreu, que ens queda un minut i poc, Joan Ramon, no sé si vols...
Sí, ara treu un apunt sobre els... sobre els ajuts que ens donen des d'Europa, i parlava de Rambla Ferran, doncs mira, hem aconseguit rascar 6 milions més de, per fer la zona de baixes emissions, que ja, ja tenim uns quants milions que ens havien arribat i estàvem executant, i ara, doncs, en la segona tongada d'ajuts hem pogut rascar d'Europa uns quants diners, en els quals uns anirà per l'ampliació de la vorera que toca a Diputació, la vorera aquella des de l'estació fins a Francesc Macià, fins a l'entrada del pàrquing de Sant Joan. Allí tindrem una vorera més ampla, perquè no donar...
Però això és una vorera, un Rambla Ferran, pròpiament.
Anuncis electoralistes...
Jo només he dit que seria la vorera, jo no t'he dit que sigui la remodelació de tota la Rambla, perquè els ajuts, com bé diem...
Sectorials.
Exacte.
Però veus, has obert un tema que és molt important, potser per la setmana que ve, que parleu de milions de cara a zona de baixes emissions. El que hem que fer és concretar, perquè sí, si arriben milions d'euros per la zona de baixes emissions, tenim dret els ciutadans, abans de votar, on s'aplicarà aquesta zona.
Bueno, saber sobretot que en què consisteix, però bueno.
Sí, la zona de baixes emissions és molt més àmplia.
Joan Ramon Castro, Xavi Palau i Maria Borrell, us queda encara una la tertúlia de la setmana vinent.
Ah, vinga.
Com te descuides, te quedarà sense tertúlia. No, perquè cada dia te'n venen menys.
No, bueno, però la següent ja no, perquè ja estarem en campanya electoral. Bona setmana.
Gràcies.
Adéu a tots.
Adéu, bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Ara segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE i tornem demà a les 12:20.